notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
Més de 7.000 degustacions de tonyina roja del Mediterrani servides durant la diada.
La portada.
La pluja no ha frenat la presència de visitants en el tret de sortida a les jornades gastronòmiques. Això ha permès superar els tastets servits durant l'any passat. Durant les pròximes dues setmanes, la tonyina es pot seguir tastant a bars i restaurants de la població. Francesc Callau.
Maquis, nigiris, sashimis i tàrtar de tonyina roja són les propostes que es van degustar en les carpes instal·lades al Parc del Bon Repòs. Entre dissabte i diumenge es van servir 6.800 racions d'aquestes especialitats japoneses, però a més, diumenge es van servir fins a 600 degustacions de romesco de tonyina. Jordi Gasani, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
És evident que la cuina de la tonyina en cru, la cuina japonesa, doncs, té molt de ganxo i ens consta doncs, que molta gent doncs, ve expressament doncs, per a poder gaudir d'uns plats doncs, que fora d'aquí doncs, els preus també són molt més elevats i molt més alts, perquè estem parlant de que és un producte car. Nosaltres aquí el podem oferir doncs, a un preu doncs, assequible i la gent doncs, gaudix d'esta cuina. Però també a la vegada també és un bon moment doncs, per a fer prevaldre doncs, la cuina dels nostres iaios i les nostres iaies, dels nostres avantpassats i cuinar doncs estos plats tan típics com és el romesco, la tonyina amb pataques, doncs que la veritat era ha estat molt, molt bonic doncs, veure com la gent doncs, ha respost, com l'any passat també, que és un complement doncs, molt important que fa que poguéssim passar doncs, una bona jornada amb un espai que és adequat.
Aquest és el tastet de benvinguda a les jornades fins al 13 de maig. 15 restauradors locals ofereixen menús amb la tonyina roja com a protagonista entre 30 i 60 euros per comensal. I els 19 bars que participen en la ruta de la tapa roja ofereixen tapes de tonyina per 4 euros i 1 euro el quinto Heineken que patrocina la ruta.
La Fiscalia obre una investigació per anomalies a Vandellòs 2. El Ministeri Fiscal estudia les averies que s'han produït a la central nuclear durant els darrers mesos. En concret, analitza si s'hauria operat de forma insegura després de conèixer les fuites en la barrera de pressió.
La investigació s'ha obert arran de la denúncia d'una entitat ecologista, l'Associació Societat Humana, segons la qual Vandellòs 2 va operar durant almenys dues setmanes sense complir els requisits de seguretat exigibles i al marge de la normativa nuclear. Aquesta situació tindria com a punt de partida el passat 5 de febrer, quan es comença a detectar un increment dels paràmetres de fuites a l'embornal de contenció. No va ser fins al 13 de febrer quan es va tenir coneixement d'una nova fuita al circuit de refrigeració primari. Finalment, dues setmanes més tard, ANAF va iniciar els treballs per localitzar el degoteig, donat l'alt nivell de radioactivitat que hi havia als registres de contenció. Les tasques es van dur a terme entre el 27 de febrer i el 2 de març. La central nuclear es va acabar aturant el 3 de març per confirmar que el degoteig d'aigua provenia de la barra de pressió, concretament de la vàlvula de venteig. Els operadors de Vandellòs 2 van admetre aleshores que feia dies que monitoraven les fuites. Això ha portat els denunciants a acusar els responsables de la nuclear d'irregularitats en la seva gestió, a més d'oferir informació esbiaixada i parcial sobre l'incident. A més, apunten que l'envelliment dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions.
El ple de la Diputació de Tarragona va aprovar divendres una declaració institucional arran de la polèmica sentència judicial de l'Audiència de Navarra en relació al cas de la Manada. Per unanimitat de tots els grups, el PP va abstenir-se en aquesta sessió. La institució supramunicipal ha acordat instar el Congrés i el Senat a modificar el Codi Penal. Segons la declaració, la sentència minimitza els fets en no considerar-los agressió sexual i en no considerar l'agreujant de realitzar-se en grup i situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus en el seu comportament i no en el dels agressors. Escoltem a Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona.
Minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, el no considerar l'agreujant de realitzar-se en grup. Situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus de la sentència en el seu comportament i no en el comportament dels agressors. Afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. Posa de manifest la incoherència d'entendre que l'abús sexual perpetrat en les condicions que es va produir i que queda recollit en el relat dels fets pot produir-se sense violència i o intimidació. Per tot això, en aquest cas, doncs, la Diputació de Tarragona, primer que tot, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el supòsit d'abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i violació. Punt segon, donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals. Punt tercer, donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d'aquesta sentència judicial.
I la Llar d'Infants Xirinola ha obert aquest dilluns el termini de preinscripcions per al curs 2018-2019.
Les notícies.
El centre ofereix un total de 160 places pel primer cicle d'educació infantil, és a dir, pels cursos de P0, P1 i P2. Les mares i pares interessats tenen de temps per tramitar la sol·licitud fins a l'11 de maig.
Des del centre educatiu remarquen la importància de realitzar aquest tràmit dins del període per poder planificar el pròxim curs. La preinscripció és obligatòria per tots aquells pares que volen portar els seus fills a la llar independentment de si comencen a l'inici de curs o més endavant. Cristina Montull és la directora de la Llar d'Infants Xirinola.
Per nosaltres és molt important que les famílies facin aquest pas, el procés de preinscripció, perquè de cara al curs vinent necessitem organitzar les aules i els grups i hem de saber amb què contem, amb quina quantitat d'alumnes contem per poder organitzar el proper curs. I és molt important fer aquest pas, ja no només per guardar la plaça, sinó perquè, bueno, el que estic comentant, no? És una cosa més aviat interna també per nosaltres i per les famílies que es puguin quedar tranquils de que aquesta plaça se'ls hi concedeix.
Per formalitzar-la, cal dirigir-se al mateix centre de 9:00 pel matí i portar l'original i una fotocòpia de la següent documentació: el DNI del pare o mare, en el cas dels estrangers, el NIE, i el del nen o nena, si en té, la pàgina del llibre de família del futur alumne i la targeta sanitària individual de l'infant. També caldrà entregar el formulari de preinscripció.
I acabem explicant-nos que hi ha un nou cas del brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat que ja són 11 les persones afectades per aquesta malaltia vírica. A més, a hores d'ara, 7 persones estan pendents de saber si han contagiat la malaltia i no es descarta la detecció d'algun altre cas en els pròxims dies. Va ser el passat 25 d'abril quan es va confirmar aquest nou cas de xarampió entre el personal de l'hospital. Dels 11 confirmats, 6 són persones treballadores de l'hospital o d'empreses de serveis externs vinculades al centre, mentre que els altres 5 són persones que les han visitades al centre o han estat amb alguna de les 6 persones anteriors. Totes les persones afectades cursen la malaltia sense complicacions i cap d'elles ha requerit d'atenció hospitalària. A tots els casos confirmats i als sospitosos se'ls ha prescrit mesures d'aïllament als seus domicilis fins passar el període de transmissió de la malaltia. D'altra banda, els serveis preventius estan fent una vigilància activa per detectar possibles nous casos.
L'actualitat segueix a la Cala i RTV.cat.